a mig matí. Sintonia d'opinions a mig matí. I com cada dilluns saludem els nostres tertulians. Ens acompanyen Lourdes Auquer, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Ahir no vaig haver de regar i avui obro les finestres un sol, com
Tremendo.
Només hi ha a Roda de Barà.
No va ploure.
Bastant, sí, molt. Sí. Però sembla mentida els canvis de clima. És cert que tenim un microclima. A vegades vens per carretera,
sí, Roda,
fins a Vilafranca,
sí. Roda, sí.
Està plovent i tal. Arribes a Roda
sí.
I tenim aquest clima tan meravellós, que ho hem d'explotar pel futur.
I tant.
És la gran riquesa de Roda de Barà.
I tant que sí.
Sí, perquè nosaltres vam estar de cap de setmana a França.
Bueno, que no nos venga la marabunta, por favor, que no nos vengan aquí,
Sí, sí.
Ui, por Dios, a mi me da temor,
A part d'això és la primavera.
Jo ho sento, però hem de fer una roda selectiva, ja que tenim...
Selectiva sí, però la marabunta no,
La Florida de Catalunya, com a mínim, que vinguin turistes.
Que està molt cercana a la marabunta,
I que deixin molts diners al comerç del poble...
Les formigues.
I ens baixin les contribucions urbanes.
Vinga, molt bé. Aproveiteu ara per demanar...
Que ja vien a la setmana.
Que estem en eleccions.
Tot és un problema de diners. Tot.
Sí, clar,
en política, en economia, tot és un problema
de diners. La vida.
Molt bé.
Tiene su precio.
Exactament.
Apa.
Uau.
Alguna cosa més?
No.
Pues eso, que cada vez es más complicado llegar aquí,
Sí.
Madre mía, vaya
Dona,
caos que hay hoy aquí.
Però això és perquè no us avorriu, ens fan una gincana.
Madre mía.
Perdoneu, però jo cada matí l'he de passar perquè no sé si he d'anar per aquí o per allà.
Exacto. O passar per el cucurull.
Exacte.
Saps que jo sóc molt atrevit, però saps que vaig amb bastó perquè m'hi fem mal el genoll. I avui no m'he atrevit a passar per la plaça dels Pins.
No, clar que no.
Jo he tingut que reflexionar un rato a ver por dónde voy.
Sí. Clar, i després tenim les bandes sonores, que clar, això també...
Sí, a vegades penso...
Todo bien acompañado, sí.
Jo a vegades penso que amb tant enrenou ja ens podien haver fet el metro, Us imagineu baixar
playa,
el metro de la plaça dels Pins al Roc de Sant Gaietà?
I a la playa, playa.
I passaríem la carretera sense
Todos
perill.
Todos en bikini en el metro.
Cristín, que passaríem la carretera sense perill.
Exactament.
Oh, vinga, demaneu un metro.
Lo vamos a proponer.
Demaneu.
Escolta, el carrer ja està obert, Ara podríem aprofitar.
Ai, que graciós.
Senzillet, un metro.
O no s'ho mereix, però de veritat tindre el metro.
Vinga, sí. Els que no són tan graciosos o no s'ho prenen amb tanta broma, és la xinesa Huawei.
Ai,
perquè, com bé sabeu, el govern de Trump podrà vetar tecnològiques per motius de seguretat, deia. Què farà?
És el rei del món, el senyor Trump, no?
El que passarà és que Huawei no tindrà Gmail, per exemple, ni les actualitzacions d'Android.
Ah, mira,
què us sembla? Teniu Huawei, vosaltres? Teniu Huawei?
Jo.
No.
Però Gmail sí.
Aquest no té nom.
La Lourdes.
Però no sé quan trigarà a canviar-se'l, perquè ja...
Jo és que el trobo... A veure, té moltes tecnologies que jo no faig ni servir, s'ha de reconèixer, i per mi és un mòbil molt difícil.
Sí.
Molt difícil.
Passa que el Huawei és una tecnologia xinesa.
Clar, si està en xino és molt difícil.
Los laberintos xinos.
Sí. Però sembla ser que... Els americans tenen la sensació de que és una competència molt directa a l'Apple. I com deia molt bé l'Antoni ara fa un moment, doncs totes les coses d'aquest món i de la nostra vida depenen de l'economia, no? Bueno, suposo que és un moviment econòmic.
Per exemple,
suposo que d'aquí dos dies Huawei tindrà una tecnologia millor que la de Google. I llavors, si vas amb els xinos, aniràs amb els xinos, i si vas amb els americans, Estats Units, amb els americans. Però els xinos tindran de tot, també. No caldrà
dependre tampoc dels americans. Bueno, també se van a la luna, dentro de poco iran a la luna, o sea, Trump se tiene que acostumbrar, eh?
Si no tenim Google, ens sembla que no podem sobreviure. I sense Google podrem sobreviure perquè sortiran tecnologies.
Yo he vivido muchos años sin Google, eh?
I sin mòbil.
Pues no ho sembla, perquè cada dia estàs més jove.
Exactamente. Exactamente, no lo quería decir.
Jo sóc un admirador dels americans, però reconec que és una colla de poca vergonyes, perquè ells, quan tenen una tecnologia dominant, la imposen a tot el món, igual que les begudes refrescants amb bombolletes.
Exacto. Eh?
Allò és l'estàndard. Ah. Llavors, clar, quan els surt una competència, li comencen a posar traves. Ells no volen, sempre volen guanyar.
No, no
volen,
són perdedores.
No volen perdre
no
mai.
Són, no.
No? I s'inventen tota classe d'històries per ficar-se en guerres quan els hi convé.
Pues però, ara... clar, pensem això com pot perjudicar, no?, a tots els que...
Pues sí,
els usuaris de...
No, no, però, és que... però això és momentani, és un moment fins que no surti una altra tecnologia que la superi. Igual surt una tecnologia a Islàndia que supera això.
Ja, no però sé. Que no puguis utilitzar el... Gmail
bueno,
el teu
i els
mòbil.
Que tenim, Octavi, els que tenim
drama,
aquest mòbil...
El drama és que això és el que ha passat. Huawei estava adelantadíssim amb el 5G, l'última tecnologia, i ha deixat enrere els americans. Aquí el miracle és Xina, que fa 10 anys no era res i ara se'ns menja pels peus.
Que ara se come el mundo.
Sí, però ara sortiran els japonesos i en trauran un altre, i sortiran els, jo què sé, els francesos, per què no?
Claro,
i en trauran un altre, no?
I ja està.
Jo penso que la gràcia és que tu hauràs de canviar el mòbil quan et sembli que, no, que el teu mòbil no funciona amb aquesta tecnologia, doncs te'l compraràs un altre i
sí,
ja
és
està.
És el que interessa, canviar i comprar.
Ara estic mirant el teu mòbil i el meu, que són de lo més bàsic i senzill.
Sí,
però necessiten un canvi, perquè...
No, però és la funda només,
Sí.
El que ara bueno, no, canvi és la funda.
Ha vivido bastante.
El meu té la pantalla... No, li vaig posar un protector, però s'ha trencat el protector i tot, eh?
Ah, yo no tengo esto, yo voy a lo bestia.
El meu, de moment, estic bastant content, però a veure, igual d'aquí 3 mesos me l'haig de canviar, bueno, què hi farem, noi?
No, això ha passat com
porque vives intensamente.
El problema és que totes aquestes tecnologies el que fan és crear-te una necessitat.
Exacto.
I et sembla que no pots viure sense allò.
Exacto.
Però fins que no en surt un altre.
Jo el trobo molt difícil. O sigui, aquest mòbil, i no és dels avançats, perquè, clar, ja fa 3 anys que el tinc, no? Em sembla?
Potser no tant,
O 2.
Muy antiguo.
Tindria que anar amb una persona que t'expliqués com va, perquè jo hi ha aplicacions que encara no les he descobert.
És que, Lourdes, tenim una edat. Tu i jo tenim una edat, ja per anar descobert.
No, però jo tenia l'altre.
Perdona. Tu tens una edat.
Sí, cuidadito.
La Lourdes no té la teva edat,
no. Cuidadito, no ponernos todos en el mismo saco.
Jo ho he dit amb
diguéssim.
Sí,
té una
altra. Perdona, jo encara no tinc el 6.
Això?
És un baby.
El 6, l'agafo el setembre.
S'ha quedat mudo.
Podia ser el teu pare.
Exagerat. Tampoc et passis.
No passis.
Sí, realment, jo quan vaig amb l'ordinador al servei tècnic perquè tinc algun problema o així, és un ordinador que té 7 o 8 anys. És un Apple, bona tecnologia. I
un anciano.
Té només 7 o 8 anys. I cada vegada que arribo allà em diuen...
Només, diu, un ordinador és molt vell,
On vas amb això? Que això ja,
sí,
ja
hay que canviar-los cada 3 años, más o menos.
Però si jo li vaig voler comprar una funda, perquè veieu, i em va dir, ¿dónde va, senyora, si ja no es fabriquen funda?
Però si no es fabriquen de nou en nou, que l'has de comprar els
paquistans. Si fa 2 anys que tinc el mòbil, diu, si ja no hay d'estas fundas.
¿Per què? Si esto se ha de estropear y cambiar, y ya está, como todo.
Això es demostra amb el Saló de l'Automòbil d'aquest any, no?
Consumir, hay que consumir.
Tecnologies amb el dièsel, amb gasolina, van dir que el dièsel ara ja estava antiquat i tornaves a la gasolina, però ara estan sortint els elèctrics, inclús hi ha cotxes que volen, vull dir, a veure, que ja estem passant d'una tecnologia a l'altra i qualsevol tecnologia que surti al cap d'un any és vella.
Sí.
Així és que, però això passa amb tot, eh?
Ui, el Saló de l'Automòbil, que ha anat tothom, totes les autoritats, excepte l'alcaldessa de Barcelona, que té cotxefòbia. La Colau no hi ha anat.
Ah, no hi ha anat?
No, pues
si
no.
Jo crec que hi tenia que anar.
És l'única autoritat que no ha anat.
Però no la invitaron en inauguració?
Sí. A més, és l'alcaldessa de Barcelona.
Home, jo crec que
no hi ha anat, sembla que no hi ha anat.
No hi ha anat, però és que hi
tenia que
anar.
Perquè l'altre dia a la Vanguardia hi havia la llista de gent que s'havia presentat pel Salón, començant pel el senyor de la Sarsuela, i la de Colau, jo no vaig veure qui fos. Ah, és que té cotxe, ho diu l'automòbil, aquesta dona.
Bueno, home, però perdona.
Però és igual, és un...
A veure, però una cosa no treu l'altra,
no?
No?
Doncs a mi m'agradaria que guanyés, perquè a veure si s'hi aconsegueix prohibir l'ús del vehicle pel centre de Barcelona.
Que desapareix.
Ho sento, pels que viviu a Barcelona,
Què dius? Sí,
escolta una cosa, el centre de Barcelona...
El centre, todos a pie.
El centre de Barcelona només entreu els pagesos de poble.
No, no,
els de la ciutat ja no poden anar.
Jo no, eh?
Els de la ciutat no se'ns ocorreix.
Jo no sóc pagès, però sóc de poble.
I apoyo el hecho de que no haya coches en el centro.
T'ha dit pagès de poble, eh?
Amb molt respecte pels pagesos...
De pagès, no, perquè no ho sóc ni ho he sigut mai. Em hauria agradat, però no ho sóc. Ara, de poble, ara, des de fa 3 anys sí que ho sóc.
I amb molt d'orgull.
I amb molt d'honra i amb molt d'orgull. I quan vaig a Barcelona vaig amb el tren, eh? Perdona que t'ho digui, però jo no hi vaig.
És que anar al centre de Barcelona amb cotxe és una bogeria, no sé que tinguis la butxaca molt plena, perquè els pàrquings...
Home, el pàrquing et fumen unes garrotades...
La primera hora val 4 euros, ja, i cada una dels que venen després 3 euros.
I farà el tramvia o no, al final?
Què va?
El tramvia...
Aquesta no fent res.
Aniria de conya el tramvia de Diagonal, eh?
Sí, clar.
Clar.
El tramvia és una espècie de metro que va per sobre terra.
Però és més bonic, clar, i molt més pràctic. No,
i molt còmode, clar. El tramvia.
I més sano.
I ecològic.
Sí.
Sí, i no fa soroll.
I més de tot, vinga.
Bueno, pues no votar a Caola.
Bueno, ens hem oblidat de què parlàvem.
Ja està.
Sí, perquè estàvem amb Huawei, hem anat al Saló de l'Automòbil i ara estem amb el tramvia de Barcelona.
Sí, sí, però tot és tecnologia.
Tot
es ven amb el mateix paquet de la...
I tot és global i mundial, oi?
Sí.
Ara penseu que hi ha una tempesta solar, tot això que estem parlant se'n van al risc.
Eso, y volvemos a empezar.
Sí. I pot passar en qualsevol
moment, eh? Quedaran 2 o 3 i ja està.
Sí.
Si ve un meteorit i cau sobre...
És igual, que caiga donde caiga, és igual. El Baix Gaia, dice.
Esperem que no.
Esperem
que... Querrà dir Espanya.
Hi ha molt poques possibilitats, eh?
Sí.
Però, clar...
Però hi ha alguna.
Alguna, sí.
Molt bé, doncs això, molt de compte els que tingueu Huawei.
Jo.
Perquè... Bé,
jo no sé,
us poden
no
fer una mica la punyeta. Bé?
Jo el pròxim mòbil, de lletres grans, números grans...
Això,
i el més
jo crec que això són amenaces i que no arribarà a ser. No crec que arribi a ser. Són amenaces polítiques.
Si els americans es perjudica econòmicament, no et preocupis que serà.
No serà, ja veuràs com no.
Ja
arribaran a un acord abans que sigui.
Hace mucho ruido el senyor Trump, però...
L'any que ve hi ha eleccions a Amèrica.
Lo frenen,
El 2020 ja hi ha eleccions a Amèrica, eh?
Sí, però a nivell d'economia estan contentos, eh?
Vinga, anem al Senat i al Parlament.
Apa.
El nuestro, quieres decir.
Quin espectacle. L'han vist?
Jo no l'he vist. No.
Quina vergonya.
Quina vergonya.
Tu l'has vist?
No, he vist, però...
És que penso una cosa.
Llegit algú al diari.
Representants del poble que hagin d'anar a buscar la seva acreditació com si fossin delinqüents d'incògnit entrant pels subterranis d'un pàrquing.
Escoltats per la policia.
Quin país és aquest que no els han deixat pràcticament ni parlar amb els seus companys de partit?
No, claro, porque son peligrosos.
Les televisions emetien unes fotos en diferit perquè no es veiés. Però quin és aquest país?
Pues es este. Sí, es este.
I, a més, ha hagut un moment dramàtic que ha coincidit en Junqueras amb el exministre reprovat 4 vegades pel Parlament i 20 per nosaltres, senyor Català.
Oh, ese señor.
Que és el que va començar
tot
aquest sidral.
Lo tengo en mi corazón.
Han coincidit pràcticament. També anava a buscar l'acreditació del senyor Català.
Clar, és aquell que t'he dit del banc.
Sí, que està embolicat amb alguna cosa. Sí.
Seguro.
Que jo li mirava la cara, doncs mira, jo no me'n recordava com
es... Tiene cara de gato.
És el 4 vegades reprovat pel Parlament.
Oh, que horror.
De cognom català, precisament.
Sí.
Per a Masinri.
És valencià, eh?
Ja.
Sí. Pensava que és valencià.
El qual demostra que el valencià és català.
Bueno,
i el català és valencià. Bueno, encara que ells s'empenyin en separar-ho.
Muy transparente, sí, señor. Muy transparente.
Hi ha una eurodiputada que es diu Elena Valenciano.
Sí.
És el PSOE.
Bueno, tot plegat una vergonya, una cosa mai vista. De fet, és una cosa que va començar enverinada, amb una instrucció
sí.
De, bueno...
Exemplarització.
Sí, totalment
malitxa,
mentides, falses.
Malitxa,
fiança d'uns informes de la Guàrdia Civil que sembla ser que, bueno, sembla ser, no?, que s'està demostrant de que són falsos, i a partir d'aquí va començar una instrucció d'un judici que ara la feina que tenen és perquè sí, demostrar ara, que s'aguanti, no? I ara, pues, cada cosa que surt, pues, és una incongruència, un problema que no saben com resoldre'l, un es passa la pilota a l'altre. Ara deien que el Suprem volia suspendre aquests electes, aquests...
No pot, no.
Però és que no poden, no poden, i ara li estan passant la patata calenta a la mesa del Parlament.
A la senyora Meritxell Batet.
A la senyora Meritxell Batet. I ara la mesa del Parlament haurà de decidir, i l'altre li passa la pilota a l'altre, i l'altre es van passant la pilota perquè ningú saben com treure-s'ho de les mans.
Hi ha una trampa, aquí hi ha una trampa. I si la mesa del Parlament, presidida per la senyora Meritxell Batet, tan aviat com es constitueixi el Parlament, que encara no s'ha constituït...
Exactament.
Estem parlant de futurs.
És condicional.
Això passarà demà passat, però, clar, dos dies el ritme que va la política, sí. Dos dies és una...
Vete a saber lo que va passar.
Pot passar de tot, exacte. Sí. Aleshores, si els inhabiliten, la majoria absoluta passa de 176 escons a 174, i es veu que això arriba de meravella... el Partit Socialista, que és el partit que va guanyar les eleccions.
Uh-huh. Inhabiliten, no, suspenen, eh? Inhabiliten per un càrrec de diputat... Et poden inhabilitar per un càrrec polític.
No t'inhabiliten.
Però,
si t'inhabiliten,
però per un càrrec de diputat et suspenen. Et suspenen, la
no,
paraula
no, no,
és,
aquí t'inhabiliten, et retiren.
Perquè no, et suspenen.
No, és que no pots presentar-te a les sessions... Per tant, és com si t'expulsessin del Parlament.
Però ja em diràs tu de què serveix que vagin a recollir l'acte de diputat que han fet avui i que després no els deixin fer de diputats.
Exactament.
Per què és? Per fer-los la foto? Per demostrar fora d'aquí que aquí som molt demòcrates i que els donem l'acte de diputat però després no els deixem fer de diputats?
Home, ahí no. Clar, no, no té cap sentit.
Doncs pues ja està.
Com aquell famós...
Nos tomen todos por
com aquell poema de l'Alberti, s'equivocó la paloma.
Això.
Això.
Sí, sí.
Al final diran que som els ciutadans que ens hem equivocat votant-los. No, no t'estranyi,
Els polítics sempre s'ho han pensat, això.
Oh, clar.
Per això fan campanya per encarrilar-nos, que no ho veieu.
I
sí,
per,
vemos,
i per adoctrinar-nos.
Onda si vemos.
Però de moment encara no ha arribat, però estic esperant el moment que ho diguin. És que els ciutadans s'han equivocat.
No, ja ho han dit. En el cas d'Andalusia van dir que el poble d'Andalusia s'havia
equivocat. Andalusia ja ho van dir, sí.
Ja ho han dit.
Així és que... Tot plegat una vergonya, bueno, crec,
I espereu l'escalada d'esperpèntica...
Però com no hi ha vergüenza... Pues...
Espereu l'escalada d'esperpèntica, perquè el diumenge hi ha les eleccions al Parlament Europeu i pot haver un altre xou, eh? Segons qui guanyi.
Sí, sí, és veritat.
Podem tindre un espectacle...
Puede ser complicadito, eh?
De dimensió europea, sí, aquesta vegada, eh?
Si el senyor Puigdemont aconsegueix ser elegit diputat, i el senyor Junqueras, tindrem un altre xou, però a nivell europeu, aquesta vegada.
Muy creativo será todo.
Aquí serà a nivell europeu, perquè aquí moltes coses que passen aquí, mira, fora d'aquí no se n'enteren, però si passa a Europa, em temo que el xou serà d'aquests de crispetes, com diu el senyor Boye, no? Ves a comprar crispetes perquè això promet, no?
Poden passar coses molt espectaculars, també només veient la fotografia aquesta a la Vanguardia, el senyor Salvini amb tota l'ultradreta d'Itàlia, perquè l'actual Parlament Europeu...
Globo.
Que el presideix el senyor Juncker, si no m'equivoco jo.
Bueno, sí.
Ja té una renovació completa.
No, el Parlament Europeu el presideix el senyor Tajani.
El Tajani és el del... Llavors, que és la Comissió, és el Juncker?
La Comissió Europea és el senyor Juncker.
Sí. Bueno, canvien els dos, no?
I després hi ha el Consell d'Europa, que és el senyor Tusk.
El Tusk, el polac.
Sí.
L'amic de Puigdemont.
Sí.
Sí. Mm. Doncs canvien aquestes institucions també. El Parlament Europeu, estem votant pel Parlament Europeu.
Claro.
El senyor Tajani, gran amic de Catalunya, possiblement no sortirà res collit. Vés a saber el resultat, no? Però pot haver un canvi. Llavors, clar, imagineu-se...
¿Hay otro amigo de Catalunya por ahí que puede salir?
A Europa no crec.
Ahora home, estaba pensando, debe haber,
el president d'Eslovènia,
sí,
és amic de Catalunya.
Home, sí que hi ha molts amics de Catalunya.
Pues ya sabéis a quién tenéis que votar.
Bueno, nosaltres no podem votar el president d'Eslovènia.
No, ja ho sé.
No.
Làstima.
Home, jo penso que hi ha molts amics de Catalunya a Europa, eh?
Sí.
Sí, però molts, no s'han manifestat.
Però
és que si no lo dicen...
El Parlament Britànic està ple. A Alemanya també n'hi ha. A Flandes, a Bèlgica també n'hi ha.
Vinga, parlant d'Alemanya, no?
Hi ha molts.
Sí, bueno...
Alemanya.
Parlem d'Alemanya. Sí, bueno, perquè hi ha un partit alemany, que és el Die Linke, que ha presentat una moció perquè el Bundestag, que el Bundestag és el Parlament alemany, es parli del problema català. I sembla ser que ha sigut acceptat i allà es debatrà el problema de Catalunya i si és convenient que el Bundestag ho recolzi i fins i tot que s'ofereixi com mediador.
Ah,
així és que, bueno, mica en mica es van bellugant coses.
Se van despertando.
Sí, no sé.
El Bundestag...
De què servirà?
Ah, pues otra...
Pregunto.
No hay que ir muy allá, pero...
Doncs, Sònia, servirà, si més no, per donar-ho donar a conèixer el problema.
Exacte.
A veure, Sònia, quan va haver consultes
per
retirar les seus socials cap a Madrid, que fins i tot diuen que el rei d'Espanya va trucar a alguna potentíssima multinacional alemana, les multinacionals alemanes han anat a les seves, s'han quedat aquí. Llavors, el poder, com sempre, una vegada més, el Bundestag i a Pequín, mana l'economia. I els interessos alemans, hi ha companyies grandíssimes, una d'elles fabrica cotxes, l'altra fabrica medicaments, l'altra fabrica productes químics, moltes d'elles estan a la província de Tarragona, a més. Aleshores, la força que tenen elles per protegir els seus interessos a Catalunya, que és un país on estan treballant de meravella,
són satisfeixos.
Llavors és lògic que ells li demanin al Bundestag accions per protegir els seus interessos
fora d'Alemanya.
Bueno, fins ara...
Jo penso que anem bé, perquè els alemans són gent molt sèria. I estan encantats amb Catalunya. Jo he treballat en una empresa alemana i realment són... Mira, els alemans, quan venen aquí i se'n van a viure a Castelldefels, per exemple, aprenen català.
Bueno.
El meu cap, senyor Esrec, que volia dir pànic, un dia em va dir, ja pot parlar-me en català que visc a Castelldefels. Ells adoren Catalunya. Ells adoren Catalunya, els alemans.
Bueno, veurem si el lobby d'empreses que són les de l'IBEX 35, que són les empreses espanyoles, tenen més força o menys que aquestes multinacionals estrangeres que estan establertes aquí.
Claro.
Jo penso que aquest sentiment nacionalista espanyol que tenen aquestes empreses de l'IBEX, els altres no, posen per davant els seus interessos econòmics. No?
Bueno, però és que l'IBEX 35 s'ha creat aquest mite de l'IBEX 35, i el capital va d'on li convé.
Ja.
Aleshores, si Catalunya un dia s'independissés i fos un país pròsper, veuríeu quins canvis hi hauria amb l'economia.
Sí, no, això és verdad.
L'únic, el capital és covard, però no és tonto.
Clar. Això és verdad.
I va d'on li interessa.
Lo que passa que per mantenir-se, penseu que dintre dels consells d'administració de totes aquestes empreses de l'IBEX hi ha molts expolítics que els col·loquen allà.
Sí, home.
A les portes, no t'ho creus? No. A les portes giratòries. És a dir, que les decisions que es prenen amb aquestes empreses...
Anda.
Doncs ja sabem,
anda,
no?
Anda.
Per tant, les multinacionals...
Quines coses a dir.
Això no, no ho miren, no ho miren
tant. Que cerebro.
No? Sí, sí. Això mateix, sí.
Molt bé.
A més, com sabeu, a la Cambra de Comerç de Barcelona han guanyat els independentistes, cosa que ha posat molt nerviós els que havien estat manant des de sempre.
Han guanyat...
Són majoria.
Sí, bueno, han guanyat empresaris que també són socis de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Sí.
Com pot ser-ho tu, puc ser-ho jo. Res més, Vull dir, no cal anar més... Han guanyat els independentistes? No. Han guanyat empresaris que casualment són socis de l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Home, casualment no. És la la llista que va impulsar l'entitat.
Sí, però la Cambra de Comerç, no oblidem mai, que aglutina els empresaris... de Catalunya, la Cambra de Comerç de Catalunya, naturalment.
Claro.
I aleshores són persones que representen empreses o que són propietaris d'empreses els que estan formen part de la Cambra de Comerç.
Sí, però a veure,
ja pot haver tendències.
La Cambra de Comerç, la Cambra de Comerç està creada per ajudar a les empreses. Però les empreses, igual són aquestes grans empreses multinacionals o també són petites empreses, clar, o petites i mitjanes empreses, empreses petites, sí, i fins i tot alguns autònoms que tenen una botigueta, clar, només. Llavors, les decisions que es prenguin allà serà per ajudar a les empreses. Però quines empreses? Representa que si hi ha més dintre la càmera hi ha 60 representants d'aquestes empreses més petites i 14 que són de les grans empreses. Per tant, la majoria es decanta molt favorablement, sí, per les petites empreses. Si la política d'aquesta cambra segueix per ajudar les petites empreses, home, està claríssim que les grans empreses s'emprenyaran molt, com ja ho estan ara, d'emprenyats, perquè, clar, resulta que hi ha 14 seients dintre d'aquesta cambra, que aquests 14 seients es compren. Aquests no són electes, aquests es compren. Paguen 75.000 euros per tenir una cadira dintre. O sigui que tu imagina't ara que al Parlament espanyol hi hagués 14 diputats que no es votessin, que es compressin amb diners. No sé si això ho entendria algú.
Pues
a la Cambra de Comerç de Barcelona passa això.
Bueno, sí, i segurament els comprarà el més ric, que probablement és la Caixa.
Claro.
Ja pot.
Jo, per notícies que m'han arribat, sembla ser que els grans empresaris de les grans empreses estan molt, però molt emprenyats i que estan la manera de saltar-se totes aquestes lleis.
I escolta, no, per què la Caixa està a la Cambra de Comerç i, de fet, ja no és una empresa catalana?
Ui, ara doncs, mira, ens has deixat així.
Ara ens
no,
deixat...
no se'n van, no van traslladar la seu social a València.
És igual, han pagat la seva cadira...
Sí, la Cambra de Comerç de València, penso jo, no?
Han pagat la seva cadira i...
Potser també ho estan.
No ho sé.
Oh, potser també ho estan,
no
ho
sé, és però... que m'ha sorprès, perquè jo pensava que quan traslladaves la seu social... la Cambra de Comerç t'havies d'acollir a la Cambra de Comerç del lloc d'on tens...
Potser no, potser no, Antonio.
Mira,
no sé.
Els canvis de seu social és una secretària i un telèfon,
Octavi,
i una taula.
No és però...
Octavi, queda molt bé tot això, sí, però no oblidis mai que aglutina empresaris, i l'empresari és poder i és diner. Llavors ells faran
la economia,
el que sigui convenient pels seus interessos, que quedarà socialment molt bé, perfecte, però no oblidem mai que darrere tot hi ha el diner.
Clar.
Però de treballador no ha marxat ni un, d'aquí de Catalunya, ni del Banc de Sabadell, ni de la Caixa, ni de les altres empreses que han marxat.
Bueno, no, alguns se'n van a l'atur, perquè es veu que hi ha unes reduccions de plantilla bastant espectaculars.
I a més a més, jo el que no entenc és que hagin marxat tantes empreses, diuen que han marxat 3.000 empreses, cosa que no em crec, i resulta que aquí hagi baixat l'atur. No ho entenc, hauria d'haver pujat molt l'atur, si fos veritat.
I moltes
de
les que van marxar han canviat d'accionariat, per exemple, alguna xampanyera... mira, la de la pasta de sopa, també, se'n va anar a Còrdoba, va establir la...
Però la sede social o l'empresa?
No,
són
la
coses...
seu social.
La seu social.
Sí, l'empresa sigue aquí.
Sí, però això és una secretària, un telèfon...
Per això la empresa sigue aquí.
La seu social, pues ja a la llarga pesa, Cristín. Pesa.
Sí, supongo.
Pesa. I aleshores, clar, han canviat de domicili la seu social i s'han venut. N'hi ha moltes de les que van marxar que s'han venut, eh?
Vinga, som un altre tema.
Sí, el que m'estranya és que estan dient per tot arreu que Catalunya és el motor econòmic d'Espanya i tal, i que siguin fent els possibles per enfonsar aquest motor. Oh, yeah. Això és una altra de les coses que no hi he entès mai. Bueno, però sembla ser que les coses funcionen així, no? Prefereixen, quan es va fer la venda de gas natural, que van dir que millor que fos alemana que catalana?
No, Endesa.
Perdó.
El senyor Pizarro.
Tindria els seus motius per dir-ho, home, a veure.
El senyor Pizarro.
Això va ser Endesa.
Va dir, antes alemana que catalana. No, sí. Ha acabat sent italiana.
Però per què tindria els seus motius per dir això?
Els seus motius?
No, bueno, estava impulsat pel Federico Jiménez Los Santos. L'ideòleg que tenia darrere el senyor Pizarro, qui el jaleava, era el Federico Jiménez Los Santos. personatge conegut per la seu amor a Catalunya.
Ah, sí, és evident.
Arreu, és conegut teva, mundialment per això.
La teva frase, Sònia, ha quedat de conya. Està molt bé, tindria els seus motius. D'acord, això ho podríem firmar tots. Ara, només ens falta saber quins són aquests motius.
Exacte.
I llavors
motius,
potser sí que ja no hi seríem d'acord.
I llavors, exactament, segurament que no, la majoria no estaríeu
d'acord. El més segur és que llavors ja no hi estaríem d'acord.
Exacte.
Sí.
Però és
era un personatge tan influent i tan poderós que ara ni tan sols els partits d'ultradreta se li acosten.
No. L'han deixat solet.
És que és perillós,
eh? És que el poder sí, aïsla, sí, això no se sabe.
És cavalgar un tigre, eh?
És veritat, és veritat.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, sí, ho és, ho és. Vinga, anem a parlar tot seguit del jutge Vidal, que torna, no? Ah, ha tornat.
Ha tornat.
Sí.
Afortunadament.
El seu temps d'inhabilitació ha acabat.
Mm. Molt bé.
Bueno, ha acabat, però... Bueno,
de qui t'ha i pont.
Resulta que aquest senyor va ser l'inici, el jutjat número 13, de tot el procés que estem vivint ara, eh? Va ser l'inici, allò.
Sí, va ser una denúncia al jutge Vidal.
Va ser una denúncia al jutge Vidal, perquè el jutge Vidal, amb aquestes reunions, que, per cert, un dia va venir aquí a Roda, també.
Sí, vam estar parlant amb ell, molta estona, sí.
Resulta que va dir que estàvem preparats pel referèndum i que ja tenien totes les dades, amb la qual es va ficar de peus a la galleda, vull dir, suposo que va ser una mica, ho va dir d'una forma una mica així visceral i sense pensar gaire, perquè, clar, tenir les dades de tots els ciutadans és una mica que se salta la llei en el sentit de que...
Una mica no, un del tot.
Del tot, sí. Perquè hi ha la protecció de dades. Sí. A més, també anava dient por ahí que hi havia 400 milions d'euros preparats pel referèndum, el que passa que deien que Madrid mai ho trobaria perquè estaven ficat a dintre de tres partides amb unes altres, amb un altre nom, i que això no ho trobaríem mai.
Amb això tenia raó. No l'han trobat.
No, encara no l'han trobat ara, no?
No, però el referèndum el va organitzar el poble i el vam pagar nosaltres, eh?
Va fer una sèrie de coses que, bueno, llavors el magistrat Ramírez Sunyer s'ho va agafar i, bueno, sembla ser que aquest senyor Ramírez Sunyer, que en pau descansi, perquè ara és mort ja,
sí. Doncs
va fer també, va secundar una mica la feina que li havien encomanat des de Madrid, des del Consell General, i va fer cas, va agafar tots els informes de la Guàrdia Civil i sense contrastar-los, doncs va tirar endavant, però sense contrastar-los vol dir que no hi va haver ningú que tingués dret a defensar-se, perquè sembla ser que això es portava amb un secret, no? Per tant, ni el senyor Vidal ni ningú tenia dret a defensar-se, sembla ser, no? No ho sé.
No oblidis mai que el jutge Vidal ho va dir ell, i ens ho va dir aquí nosaltres, quan vam estar amb les monges xerrant amb ell, que ell havia redactat la Constitució catalana.
També. Sí, sí, sí.
I a mi particularment em va fer uns comentaris sobre la financiació de la possible República Catalana, que realment em va posar els pèls de punta. Però, bueno, també ho va dir en públic.
Sí, sí.
També ho va dir en públic. El que passa que aquí penso jo que es va passar. Són coses que s'havien de tapar. Però, bueno, és igual, ho va dir amb 14 o 15 sessions que va fer, fins que l'última a Mataró, l'última que va fer... De...
No sé si era Granollers o... Mataró. Exactament, no sé.
És la pedra, la gota que va omplir el got.
Però sembla que sé que ja s'estava investigant, i al final...
Tothom sabia el que deia.
I tothom sabia el que deia. Això són actes públics que avui en dia amb les tecnologies es grava i això arriba a tothom, no? Per tant, bueno, sí.
Si es graven converses al despatx del ministre, calcula tu els mítings del Vidal.
Bueno, el cert és que hi ha acabat la inhabilitació i, bueno, deien que no podria exercir més. Després ell va defensar la seva postura i va dir que sí, però que estava segur que l'enviarien a Canàries i dic a Canàries perquè no hi ha lloc més lluny, no? I finalment després va dir, no, potser m'enviaran a Granada, a Espanya, tal i qual, i no, resulta que finalment l'han acabat enviant a Barcelona, a un jutjat de Barcelona, concretament a Hospitalet, allà a la Ciutat de la Justícia, bueno, que són els jutjats de Barcelona. Així és que, bueno, de moment ell, a partir d'aquí, seguirà, suposo que amb l'experiència que ha tingut, bueno, ara anirà...
Ben apartat de la política i seguirà, doncs, amb la seva feina.
Suposo.
És que els jutges s'haurien d'apartar de la política mentre estan en actiu.
Sí, sí, evidentment.
És una utopia, esto.
No, però no poden... Cristín, mira què passa quan els jutges entren en política.
Exactament.
Es lia la cosa.
Home, clar que es lia.
Molt bé, doncs en tot cas torna a treballar i molt bé, no?
Molt bé.
Sí.
Bueno, ara venen més
inhabilitats.
No, van, que recuperen el càrrec, per exemple, l'honorable Mas. Em sembla que la inhabilitació se li acaba l'any que ve, no?
Sí, crec que li falta un any.
Un any, sí.
Més o menys. La Joana Ortega també em sembla que ja li donaran un càrrec a la Generalitat, també.
Bueno, però mica, ella, mica, no, mica. Ella va sortir de la política, eh? No, Joana Ortega, sí, és empresària.
No, és empresària, però crec que ara li donen un càrrec d'assessora d'alguna conselleria. Mm. Per tant, home, potser no és política, però si és assessora d'una conselleria, home, suposo que la seva ideologia política durà passar.
És una senyora molt maca i molt congruent.
Sí.
Eh?
Mm.
Sí, vinga, sí, què passa? Sí. Un altre tema.
Aviam, un altre tema.
Vinga, amb el control dels horaris, que no n'en havíem parlat la setmana passada.
Ui, això.
Ai, també es faràs fitxar nosaltres aquí?
No, perquè vosaltres
no cobrem.
Sou
no cobrem.
Voluntaris.
Somos voluntarios.
Llavors no cal que fitxeu.
Clar. Somos toda generosidad.
Som voluntaris i encara gràcies que venim, oi?
Home, clar, evidentment. Els voluntaris sempre s'ha de donar les gràcies, siguin del que siguin.
Exacte. No, i a més, si no fitxem, vol dir, si no tenim presència, els audients...
Us troben a faltar.
Ho troben a faltar, clar. I a més diuen, ja són les 12:02 i no han començat.
Això mateix, vinga. Això tu que ets una mica ansiós.
Quin és el valor?
De fet, a Catalunya els funcionaris, jo penso... Ai, perdó, els voluntaris crec que passem molt, eh? Jo crec que no hi ha lloc com Catalunya que el moviment de voluntaris tingui tanta incidència en la societat. Jo penso que a Catalunya es fan moltíssimes coses que les fan els voluntaris.
Sí.
I els voluntaris és la millor manera de fer-ho, perquè els que ho fem perquè volem. I,
con el corazón.
I si ho fem perquè volem vol dir que ens agrada fer-ho.
Sí,
i si ens agrada fer-ho vol dir que ho fem bé. Ja està. I com que jo no tinc àvia...
No
a Madrid diuen que segons per quines coses estem adoctrinats.
Bueno.
Bueno, això és l'altra...
Ja m'esteu canviant de tema.
Tornem.
Llavors no tenim
el
temps.
El tema de l'horari.
Tornem a l'horari, sí.
Sí.
Bueno, jo suposo que això s'ha fet una mica pel control de... Aquest cap de setmana hem estat a França i ens hem donat compte que allà doncs, els sindicats tenen molta força i el tema aquest de les hores extres que aquí es fan de manera gratuïta totalment,
missar,
a França no. O sigui, vam estar a un hotel...
Vive la France!
Vam estar a un hotel que teníem un horari per sopar, però dintre de les condicions, quan fas el contracte amb l'hotel, et diu que cada mitja hora que et retrasses per sopar, et cobren un suplement de 50 euros.
Ah, sí?
Sí.
És nuevo esto, no conocía yo
bueno,
esto.
Bueno, a veure, no diria que tots els hotels, però aquest hotel que, si vols, t'ensenyaré el contracte.
Carai.
I a més, un altre lloc que vam anar a dinar...
Que disciplina, no?
Em va costar moltíssim aconseguir que ens acceptessin per dinar a les dues.
Home, és que on vas...
És que en Francia no existe.
A dinar les dues.
És que no existe en Francia.
Se termine.
Octavi, ara m'has deixat al·lucinada.
No existe en Francia comer a les dues.
Dinar a França a les dues. Si ja comencen a berenar aquella hora.
Però estic parlant de la Catalunya Nord. Ja ho sé que era França.
Tu vas de turista...
A Perpinyà a les dues del migdia ja no dines enlloc, eh?
Monsieur,
se termine. I s'ha acabat.
És molt raro a les dues.
Perdona, jo a París o a Nice he dinat a les 4 de la tarda, no fotem.
Bueno,
perquè ara
ahí
les grans
sí, però
ciutats,
és París,
no?
Però és
sí,
París.
Home,
és
jo amb Volent Rouge he sopat a les 12 de la nit.
París és otro planeta.
Però un grup que vulgui dinar a les dues, per necessitat de l'itinerari que estàs fent, necessitàvem dinar a les dues. Escolta, que tampoc no... Al final ho vaig aconseguir i no em van cobrar cap suplement, però ho vaig aconseguir, però em va costar moltíssim. Que, I a més,
que...
a les dues, en punt, ja m'estaven trucant, eh?
Oye,
on esteu?
I no repitas, no vuelvas ahí otra vez porque no te lo harán dos veces.
No.
Ens van fer un pastís guapíssim, eh? Benvinguts, eh?
No, sí, al final
l'hostaleria a França és bona.
Depèn a bon, tampoc et passis.
Sí, bueno, no, però vull dir...
Nosaltres vam dinar molt bé, eh?
Pot haver sempre excepcions i ensopegades, però...
Però, Octavi... Tu que ets un home de món, m'estranya a mi que vagis a dinar a les dues de la tarda a França.
És que era per necessitat de l'itinerari que estàvem fent i, bueno, per la ruta...
Bueno, pues si llevan cestas con bocadillos y está.
És una zona que no hi ha gaire restaurants i havíem de córrer uns quilòmetres més.
Escolta,
i, bueno, i necessitàvem dinar a les dues.
Clar, són 25 persones que també...
Vau menjar bé?
Molt bé.
Vam menjar molt bé, però...
Molt bé, el pastís bo, no?, també.
El pastís amb una gràcia, ens van fer benvinguts, preciós.
Estic parlant de la Catalunya Nord. Ja sé que era França. I segurament els cambrers es regien per la legislació francesa i pels sindicats francesos i tot el que tu vulguis. Però l'amo és català i parlava amb ell en català. I està a 10 o 15 quilòmetres de la frontera de Puigcerdà. Per tant, home, aquest senyor ja pot saber també que segur que no és el primer grup de gent de Catalunya que agafa. Però, bueno, clar, suposo que són els cambrers els que l'apreten i, escolta, nosaltres pleguem els
tres. Que tenen el seu horari. Ja
no, el seu horari a França. L'horari a França és...
Bueno, ja ho arreglarien.
Bé, en tot cas, intocable.
Recordem el que anàvem, que era el control horari.
No, el control horari... això ho ve perquè...
Ara, doncs, s'ha establert per llei.
Això ve perquè aquí, per exemple, si passa un cas com aquest que acabo d'explicar ara, els cambrers se'ls diu, escolta, doncs espereu perquè el grup s'ha retreçat i us heu d'esperar més.
I punto.
I si plegueu a les 5, doncs us aguanteu i plegueu a les 5 avui.
I
si
callar.
I si no us agrada...
la puerta.
Cuidado, perquè hi ha 50 que estan esperant per venir aquí. Per tant, com que hi ha molts aturats, o sigui, a callar i prou. I a sobre no els hi paguen les hores extres.
Exacto.
Que això passa molt aquí, eh?
Sí, sí.
Doncs suposo
I
que
a diario,
aquest control
eh?
Del rellotge és per evitar que si un fa hores extres, doncs se'ls hi paguin. Sí. Ara, un altre problema és la manera d'aplicar-ho, perquè hi ha empreses,
que
per
no
exemple,
van
que el meu fill que treballa al camp, jo no sé com faran per fer-ho. Clar, home, vull
tindrà una ovella que li passi la targeta. Perquè, esclar...
suposo que sortiran mil casos que serà impossible aplicar-ho, això. No hi ha manera.
Però els treballadors buscaran la solució.
Jo quan estàvem actiu, no sé, ens escandalitzant de coses, però quan estàvem actiu a les empreses, totes tenien horari per marcar. El drama érem els comercials que ens volien posar.
Sí, claro.
I sí, el dia que s'imposava marcar, jo a vegades feia tres entrades i dues sortides en un dia, vull dir, coses d'aquestes
claro.
Rares.
Claro,
i si anaves a Madrid, havies de passar per l'oficina a marcar, agafar l'avió...
Però...
Hi ha coses, però es portava control a les empreses.
Antoni, tu ja ets gran i estàs jubilat. Jo també, eh?
No, hi havia l'horari flexible.
No és cap insult, però hi ha molta gent avui dia i cada vegada més que treballen des de casa. Jo conec arquitectes que treballen des de casa.
Sí,
fan informes i treballen a la Vall d'Aran i treballen per una empresa a través d'internet i a través de... aquesta gent com els vols? Hi ha gent que... l'altre dia un periodista deia és que a mi el meu jefe potser em truca un diumenge a la nit, a les 9 de la nit, i em diu que, escolta, que havia pensat que demà podíem fer no sé què. Això també es compta com a treball? Clar, és que hi ha moltes coses que es compten com treball, però que no les pots controlar de cap manera.
No, i depèn del tipus d'activitat que tinguis.
Exacto,
per exemple, a vegades jo estava aquí amb l'ordinador a la terrassa de casa, meva dona cridant que anéssim a la platja, i estava comprant coses a Xina. Vull dir que... cada feina és el seu.
Clar.
Ara, la perversió dels contractes de treball ha portat a l'abús.
Sí.
De fer treballar...
els
fan un contracte de poques hores i els fan treballar moltes hores.
Sí.
Però aquí, a part de posar un control, potser sigui la inspecció del treball la que hauria d'actuar.
Talent.
Bueno, es veu que ja s'estan començant a moure, a veure si la gent ho aplica o no, eh?
Home,
si les empreses ho apliquen.
Vinga, que vull parlar d'una altra cosa. D'un galliner.
Un galliner, sí.
Un galliner, bueno, això són com...
un galliner.
Ja com les campanes de...
Ja fa dies que va córrer un vídeo per internet o
de
per YouTube.
Sí, que s'ha fet viral, sí.
Que s'ha fet viral, que un senyor que té un galliner, que es veu que, bueno, que hi ha un hotel rural al costat, que els
rural.
Que estaven...
Rural. Mirar el diccionari, el que quiere decir.
Es queixaven que les gallines doncs, no els deixaven dormir.
I el gall.
I que al dematí
el gall
començava a cantar molt d'hora i tal, no? Aquests senyors, resulta que ho van portar al jutjat, es van protestar, però això ja va passar també amb les campanes de Girona.
Sí. Això, les campanes.
Les campanes
sí.
de Girona, a dintre de Girona, al costat de la catedral, hi ha una sèrie d'hotels i pisos d'aquests turístics i això, que també molesta perquè aquelles campanes sonen dintre d'aquells carrers empedrats, sonen que no veieu. I també, bueno, doncs es veu que ho va portar al jutjat, ara. I ara el jutjat li ha donat la raó i han fet tancar... han fet tancar el galliner.
Un gallo, a mi no te molesta. Si bueno, a mi el gallo
sí que em molesta, eh?
Sí,
L'any passat la meva dona estava dels nervis perquè nosaltres vivim a l'Eixample i a les 5 del matí, ja quan clarejava, hi havia un gall amb un galliner a prop.
Bueno,
algú,
i què?
Algú que viu a l'Eixample... Sí, però clar, a les 5 del matí...
Però no molesta, vegada... no sé, no és agressivo.
No, si segueixes dormint, però si et desvella...
No molesta més el camió de les escombraries a l'estiu?
No, i tanto. també, favor, sí, que tiembla toda la casa. Sí,
sí, sí, i tu que vius al carrer Indústria, no em molesta més el soroll dels cotxes que passen pel carrer Indústria?
Sento molt més soroll, no? A roda de barac, el carrer Indústria, perquè visc a l'interior.
I rural, lo dice bien claro, es rural.
Ja si vas a un poble... I
no, és
vas
a Catalunya, no?
A un hotel rural, doncs pues, clar, ja saps.
També et molestaran els escallots de les vaques, et molestarà tot, no?
Això també és la perversió del camp, o la mala utilització.
Les palomes, que a veces també hacen un ruido espantoso.
Però a mi el que... Jo tot això que dieu està estupendo, no? Però a mi el que em sobta és que un jutge cregui que té raó aquest senyor i que facin tancar el galliner. Vamos, això és el que a mi no em cap al cap. I per això és notícia i per això no estem parlant aquí.
La justícia és humana, ja està. I és imperfecta.
Sí, sí, sí. Ja sí que ha hagut de tancar el galliner el senyor.
Bueno, perdona, igual hay amiguismo también.
Ha hagut de tancar el galliner.
Sí, también, de todo. Es humano, es lo que te digo.
Posar-lo en algun altre lloc o tancar-lo, vaja, amb una paraula.
I estava indignat i per això s'ha fet viral.
Clar.
Doncs ho lamentem, que hagi detingut. Que...
Pues pobre, sí. I pobre vegallo, pues que sí. Habrán hecho, se lo habrán comido.
No, home, no, no, que el deu estar en un altre lloc.
Sí, sí. Pues mira, en el carrer
home, potser doncs, el senyor ha tingut una bona idea i ha dit, doncs, ara els criarem a l'aire lliure, que també estaria molt bé, no?
Sí, lloc tancat. Però també molesten, no?
També, ah, però també si està allà al mig d'Astúries, Astúries té molt de gama,
I el paso de las nubes encima de la cabeza també molesta.
Ah, estàs a la platja, et passa un núvol...
Hombre, por favor, te puedes marear.
I tant.
Les campanes de roda no molesten.
A mi no.
Que hombre, va. Depende no, no. De dónde estés, yo he dormido clic, al lado clic, y de unido,
Al principi les van posar amb el sonoro pujat, Les del pas nivell, te'n recordes, quan baixava la barrera?
Sí, sí, me'n recordo.
A mi no em molesten.
A mi les campanes de roda m'encanten, sí. Així és que...
Sí, era molt, però... molt agradable.
A mi campana, també m'encanta.
Perquè no molesten i...
Sí, no, a mi no, jo he dormido al lado,
Però si viu... Sí, a sota, bueno, al costat mateix.
Sí, la casita que hi ha al lado, sí, sí. Jo alquilé esta casa hace años y me acuerdo que me desperté en plena noche preguntándome qué pasa... ¿Qué pasa? Y claro, la vibración me había despertado.
Però això va ser un dia només, no? Va ser el primer dia.
Estan al lado mismo,
no? Després t'acostumbra.
Sí, després... Sí. Es como el paso del tren, también pasa el tren ahí. Sí. Acabas... Sí, el consciente ya lo acepta. Sí.
Però aquest senyor de l'hotel rural que devia estar...
Que a més
estar...
hem de pensar una cosa, les campanes estaven abans que nosaltres.
Això mateix.
Exacte. I punto.
Sí. Exacto.
Si no vols, la campana
t'agrada, no hi vagis. I estaran también, després també.
I el galliner estava abans que l'hotel rural. Que és?
Doncs llavors
que
ja...
Que és el que es queixa ell. No, perquè el galliner estava abans que l'hotel rural.
Ese hombre tiene que insistir un poco y a veras cómo saldrá ganando.
I el tio que va fer la denúncia segurament devia anar a l'hotel rural dos o tres dies, un cap de setmana, o com a molt una setmana.
Igual era algun polític potent i el jutge...
Ah, no serà el senyor català?
Amiguismo.
Igual sí,
Vinga, anem a parlar de medi ambient...
Ah, aquello.
Sí, aquello.
Què és aquello? Què ha passat? Què ha passat?
Expliques tu que...
Tots alhora no cal, tots alhora no cal.
Al fons de la fossa de les Marianes s'han trobat ja...
Ah, sí, sí, és veritat.
Sí, restes de plàstic a 10.000 metres de fondària.
A 10.000 metres.
No, no, és veritat, sí. S'ha fet prospeccions a 10.927 metres de profunditat.
Bueno, les fosses,
que aquesta és la màxima profunditat ara que s'ha explorat a dintre del mar. 10.900, o sigui, més de 10 quilòmetres així mar endintre. I què diríeu que van trobar allà? Una bossa de plàstic.
Imagina. Fixa't tu.
Què vol dir això, doncs?
Pues mucho, quiere decir mucho.
Comentaris, que podeu fer que vulgueu.
Que som uns marranos, que som uns marranos.
Depende, no,
devia portar alguna cosa, la bossa dintre,
o un pes, un animal.
No, no, és que el plàstic no es destrueix.
Si el plàstic s'hidrata, pesa més que l'aigua i va baixant, sí.
O sea que és la total.
Vol dir que un lloc on no hi havia arribat mai ningú encara, perquè no s'havia arribat mai a aquesta profunditat...
Hi ha arribat la porqueria.
Hi havia arribat la porqueria, això mateix. Exactament, aquesta és la paraula.
Doncs poder que prenem consciència entre tots,
Llavors, avui també he vist al Facebook dues balenes que estaven en una sorra mortes. I es veu que han trobat els seus pulmons plens de plàstics i de brutícia, porqueries... i es pensen que és menjar, s'ho mengen, o dofins que els hi queda el bec agafat
a dintre l'anella
per anelles, per una corda...
Tremendo. Vinga, que avui que parlem també d'Iran, abans d'anar amb altres temes.
Això què és?
Això fa molta por,
Abans que comenci la guerra, no?
Està la cosa molt tensa, molt tensa, molt tensa.
Molt tensa, molt tensa, molt tensa. I l'han tensat voluntàriament,
Sí, sí.
Ostres, tu...
I se recuperava, la societat, per lo menos, sí. Se recuperava.
Una vegada més, i aquí la Vanguardia...
És un país magnífico, eh?
La Vanguardia d'ahir estava molt explícita, també sobre els americans, que els americans, quan els hi han convingut, han provocat un incident o l'han aprofitat. Espanya va ser la primera víctima quan va volar el Maine, aquell creuer americà que va volar al port de l'Havana, va ser el motiu perquè els Estats Units li declarés la guerra a Espanya, li prengués unes quantes colònies, Puerto Rico, per exemple, i Filipines durant molts anys, i Cuba finalment es va independitzar per l'ajuda dels americans. De Pearl Harbor no cal que parlem, però és un incident també raríssim que va estar allà. I jo recordo que quan l'Iran, a l'època de l'imam Khomeini, van entrar a l'ambaixada d'Estats Units a Teheran, va haver també tensió tan greu que al Golfo Pèrsic hi havia una fregata americana que es deia Versalles, i per error...
Ara està, hi otra.
Sí, però és que per error va confondre un F-16 amb un Airbus de passatgers que anaven a la Meca.
Sí, además.
I van d'arribar un avió de passatgers. Em sembla que van demanar excuses. Però... No es pot confondre un avió de caça amb un Airbus. I ara, a més, han donat avís a totes les companyies aèries que sobre el perill de volar per sobre Aràbia Saudita, Iran, Iraq, això afecta també a Emirats, les companyies de... I suposo que deuen voler evitar un cas com el d'Ucrània.
Sempre és una zona... Sempre ha sigut una zona sí, un polvorín, sempre.
És que hi ha petroli, Cristín, hi ha petroli.
Sempre.
Sí, el que passa que els americans, que sempre són els que estan enmig de qualsevol merder, resulta que ara tenen un president que no es pot catalogar precisament de dialogant, de...
Jo crec que lo van a frenar.
Suavitza les coses. I no. És tot el contrari, és un tio provocador. Que provoca.
Sí, és un provocador, per tant, però lo van a frenar.
Clar que no, és el que no han votat. És el que han votat els... Bueno, tot i que hi ha dubtes de que s'hi va guanyar de manera correcta, però bé, és el que hi ha ara, no? I aquest, clar, quan tens un president que no va a suavitzar les coses, sinó a provocar-les, doncs pot passar a qualsevol moment i a qualsevol lloc del
món. Però jo crec que lo van a frenar.
Recordem que el senyor Trump és una mica... agosarat, per dir-ho d'alguna forma.
Sí, sí, sí. Impulsivo.
És americà, ella és americà.
Cadascú que faci la interpretació que vulgui. Sí, jo utilitzo aquesta forma per descriure, no?
Mira, però cuidado.
El perill...
Sí, mireu, el perill és real, aquí.
Sí, sí, sí.
Jo sempre he pensat que si hi hagués un nou conflicte a escala, no mundial, però molt, molt gran, seria entre el Pakistan i la Índia, que contínuament estan en conflicte. Sí, però, esclar, és que ara... l'agressivitat entre Aràbia Saudita e Iran, que s'han amenaçat ja directament cara a cara per bloqueig del Golfo Pèrsic i altres històries, ha arribat a tal tensió que hi havia una fregata espanyola que acompanyava el portaavions aquest que es passeja pel Golfo Pèrsic i ha decidit deixar l'escolta perquè han dit, aquesta missió no és la nostra, ens en tornem a la base i ara està a Bombai. Ha abandonat, diguéssim, la tasca de protecció.
Vinga, deixem aquí que en continuarem parlant, però hi ha altres temes que també, doncs, si tenim sort, podrem parlar-ne tots. Vinga, Cristín.
Yo quiero hablar de un arquitecto muy conocido que se ha muerto a los 102 años. Una maravilla, qué vida, ¿no? Es Leo Ming-Pei. ¿Qué ha hecho Leo Ming-Pei? Es el que ha hecho la pirámide del Louvre. Y entre muchas otras cosas, muchos museos, muchas cosas ha hecho este arquitecto. Y a mí me gusta mucho su estilo y cómo trabajaba, ¿no? Y sobre todo recordar que se ha muerto a los 102 años. Una vida excepcional.
Sí. I ha deixat una obra també redundant.
I totes les obres que ha hecho. No?
Lourdes.
Jo vull parlar d'una cosa curiosa. Hi ha una revista panenca que ha decidit convertir les samarretes dels jugadors de futbol en bates d'hospital pels nens.
Ah, mira.
Perquè han descobert que quan es posen la samarreta del seu ídol, com pot ser Messi, com pot ser, bueno, qualsevol, no? Ronaldo, el que sigui, agafen, sobretot nens que fa temps que estan a l'hospital, agafen com una espècie de...
Energia
positiva de combatir l'enfermetat, no?
Molt bé.
I llavors aquesta empresa, pues, ho ha fet, no? I, bueno,
és bona idea.
Jo penso que és una bona idea, no? Igual que acompanyar els nens a quiròfan un cotxe.
Doncs vinga, la Lourdes també, que li posin la
samarreta. Sí, jo quiero una
sí,
de...
Sí, jo posaré la samarreta.
De Gauguin o de Mané, jo quiero una...
No sé quin és el seu ídol.
No, jo no en tinc, la veritat.
No té cap ídol esportiu.
Em posaré una de músics, jo.
Vinga, del que tu et motivi.
Que jo em motivi.
Octavi.
Bueno, jo volia parlar del Danone, que això va quedar pendent l'altre dia. Ara s'ha complert els 100 anys del iogurt Danone, no? Això, el iogurt aquest va ser un senyor que procedia de... Bueno, era un senyor jueu, sefardí, que els seus antepassats eren de jueus ibèrics, vivia a Grècia, però va venir a viure a Barcelona fugint de les guerres, de les primeres guerres balcàniques, i es va instal·lar a Barcelona, al Raval concretament. Resulta que el seu fill... va agafar una malaltia intestinal i ell va recordar que hi havia una fórmula búlgara d'una cosa que no sé com la deien allà, però que era realment...
És una fermentació.
Una fermentació. Sí,
de la leche.
I li donava això al seu fill i el seu fill doncs es va posar bé. Llavors, les farmàcies de Barcelona li van començar a demanar això. Només es venia amb recepta mèdica, perquè encara la cosa no se sabia molt bé si... i doncs, i finalment, doncs, una fàbrica va començar a fer-ho i, a més, això. La gràcia és que el seu fill, que es deia Daniel, però el seu pare li deia Danone, per això...
Danone.
Per això el iogurt es diu Danone, no? I, bueno, i la cosa...
En Francia decimos Danone.
Danone. Perquè la E no es pronuncia, bé, perquè no està accentuada, no?
Exacte.
De fet, bueno, la notícia bona és que actualment s'estan venent, es calcula, uns 11 milions de iogurts cada dia. Cada dia, a través d'aquí,
de
França.
Espanya.
Espanya?
Espanya, sí.
Espanya? Bueno, doncs Espanya, exactament. Doncs Espanya, 11 milions de iogurts cada dia.
Sí.
Així és que pensem que és...
Todo esto para Danone,
que és un bon...
Vinga, Antoni, tens 30 segons, ho sento.
Un atac frontal a Telecinc, que vaig veure l'altre dia, que és vergonyós, indecent i immoral. Com poden agafar a la senyora viuda de Rivera, i plorar amb ella per la seva estada a la presó i el fill també, el que va patir de més, i se n'obliden que hi ha fills de presos polítics a la presó.
Ah, bueno,
quan la senyora Viuda de Rivera estava processada per xorissa, bueno, per xorissa no, per apropiació indeguda i evasió de capitals...
Perquè no entienda la paraula.
Però vull dir, ella va patir molt a la presó, per fer...
Pobrecita, pues és verdad.
No se'n van recordar a Telecinc mai a cap telediari del patiment de les famílies dels presos polítics que hi ha en aquest moment.
És Telecinc.
Indecent com es manipula la població.
Vinga, que no tenim més temps, ho deixem aquí. Fins dilluns, que vagi bé.
Fins dilluns.
Adéu.
Fins dilluns.